de Sant Juan. Bona tarda, altre cop.
Bona tarda, avui ens visita Carles Gel, alpinista que d'alta muntanya, professor d'esquí de fons, fotògraf i escriptor. De fet, ha escrit desenes de llibres sobre rutes, muntanyes i aventures. Avui ens ve a presentar el llibre de la que potser ha estat la seva aventura més gran, creuar de punta a punta Groenlàndia. 4 setmanes caminem pel casquet polar, un lloc on diu l'home no s'hi pot adaptar, només pot provar de sobreviure-hi. El resultat final de la travessa ha estat el llibre El Blanc Infinit, una narració dels 700 quilòmetres caminats durant 26 dies amb temperatures extremes i arrossegant un trineu amb tot el material.
Déu-n'hi-do. Avui a l'Home els demanarà, doncs, el Carles Gel. Carles, bona tarda.
Bona tarda.
Encara que de com no et digui Gel, passejar-te per Groenlàndia no és com estar a casa amb tota la família, oi?
No té res a veure.
I escolta, fer 700 quilòmetres a peu en 26 dies, a la majoria ens costaria, encara que fos per un camí pla i a temperatura agradable. Com s'aguanta això?
Mira, per mi va ser una cosa que era desconeguda, era un món desconegut. Jo havia escalat moltes muntanyes, havia estat per tot el món, i havia estat a Alaska 3 vegades, però no té res a veure. A Alaska hi ha muntanyes, hi ha glaceres molt, molt imponents. I lo de Groenlàndia va ser, doncs, ficar-t'hi i acostumar-te. O sigui, va ser una cosa que ens vam haver d'acostumar a la força i en pocs dies, perquè si no allà pots tornar boig. O sigui, quan surts a la tenda i veus tot blanc i tan immens, doncs si un no està preparat psicològicament...
Ara, evidentment... com et prepares per una travessia així, Carles? Perquè a mi només se m'ha acut anar amb una pista de gel i amunt i avall.
Sí, doncs mira, jo em vaig preparar, o sigui, vaig intentar acostumar el cos i la ment a les muntanyes que tinc allà a la vall de Ribes, com feia amb el temps intentava sortir... intentava adaptar-ne, però esclar, quan vaig arribar al Blanc Infinit a Groenlàndia, doncs tenia clar que jo no tenia res
a veure amb el que
havies
entrenat.
Que havia fet, i és el que et comentava fa un moment, doncs allà vaig tenir que entrenar el meu cos i sobretot la meva ment, aquell blanc tan imponent, i en pocs dies la veritat que ens en van sortir.
De fet, has fet desenes d'expedicions i escalades. Travessar Groenlàndia ha estat la més especial?
Sí, és la més especial. Allà vaig trencar una barrera psicològica. Física no, però psicològica sí. La vaig trencar, tot i que havia estat a la cara nord de l'Everest sense oxigen, havia fet la Aconcagua a l'hivern sol, havia fet moltes muntanyes del Pamir, de l'Himàlaia, dels Andes, però allà vaig trencar una barrera psicològica.
I la idea d'anar-te'n a Groenlàndia i fer-la de punta a punta, d'on et surt? Et lleves un dia i dius, hòstia, m'agradaria fotre això?
Doncs mira, arran del meu tercer viatge a Alaska, en el McKinley vaig tenir l'honor i la sort de conèixer amb un tio, amb un personatge que es diu José Mijares, que és un espanyol que viu al Cap Nord, i aquesta persona, me'n recordo, és la que em va dir, vols venir a Groenlàndia l'any que ve? I hosti, això de tibar del trineu però en pla, encara que sigui molts quilòmetres, doncs em va agradar i li vaig dir sí, accepto, i d'aquí va venir la idea aquesta de travessar Groenlàndia. Ell la portava en el cap, me la va fer compartir amb mi, i ens en vam anar a Groenlàndia al cap de 10 mesos.
Què portes a sobre per creuar Groenlàndia de punta a punta?
Doncs mira, a sobre res, però darrere sí. Darrere portàvem
És a dir, a sobre ni una motxilla.
No, res.
Tot en trineu,
res, vestimenta i prou. I darrere portàvem
vestimenta, que m'imagino.
Bueno, portàvem la càmera de fotos i el GPS, això sí. I darrere portàvem una pulca de 1,70 m, que és un trineu, amb gairebé 100 quilos. 100 quilos, dels 100 quilos, la meitat eren de menjar. De menjar molt variat, perquè jo m'havia escarmentat, sobretot els viatges a Alaska, i vaig dir, en aquesta no hi cauré. Llavors portàvem de tot, hasta mira, els primers dies ens fregíem bacon.
Què dius?
I pa amb tomàquet, teníem... Tot i així, el desgast era brutal, eh? Jo me'n recordo que un explorador polar ens va fer la dieta, i la dieta consistia entre 6.000 i 8.000 calories al dia, i tot i així, jo personalment perdia 500 grams cada dia. O sigui, vaig sortir d'allà amb gairebé 14 quilos menys.
Déu-n'hi-do.
I llavors, doncs, la resta del trineu, doncs, era roba sempre doblada, per en cas de caiguda amb una esquerda, o que, no sé, una tempesta de neu que t'agafés, i altres estris, la tenda, la pala, una pala cadun, pals d'emergència de la tenda, etcètera.
Què hi ha allà, a banda de gel i més gel?
Doncs una soledat impressionant. O sigui, una soledat impressionant i un paisatge fascinant. O sigui, a la gent li pot resultar monòton, que tot pla, però cada quilòmetre recorregut hi havia algú nou, I al vell mig de Groenlàndia ens vam trobar una base militar americana.
Jo desconeixia que era allà.
No, sabíem que hi era, ens vam enterar el segon dia de travessa perquè ens vam creuar amb 3 paios que feien la travessa al revés, amb cometes, i ens ho van dir. i vam anar a parar a la base aquella.
I què tal, l'hospitalitat, què tal?
Bé, molt, molt maca, sí? Molt maca. Sí, sí, era una parella de Montana, que el recordaré tota la vida, i ens van dir, hòstia, sou els primers del vostre país que passeu per aquí.
Estem parlant amb el Carles Gel, que ha editat aquest llibre que es diu El Blanc Infinit, i on explica doncs, tot el que li ha passat, ha viscut i ha fotografiat en aquesta visita, podríem dir, bé, no, amb aquesta travessia de Groenlàndia de punta a punta. On comença l'aventura, Carles?
L'aventura de Groenlàndia?
Sí.
L'aventura de Groenlàndia comença a la costa oest, amb un poble que es diu Kangerlussuaq, que està enfront del Canadà.
Uh-huh.
I al final de l'aventura doncs, va ser amb un poblet molt petit. De fet, no vam arribar a aquest poblet.
Uh-huh.
L'últim dia, o sigui, quan ens faltava una vintena de quilòmetres per arribar a la costa est, ens vam començar a trobar moltes esquerdes, rius per la glacera, el desglàs, el canvi de...
Sí, ara en parlarem, ara en parlarem.
Sí, sí, això, el sí. canvi aquest que hi ha. I vam anar a parar amb un coll, jo li vaig dir al col·lega, li vaig dir... Per aquí? Segur, segur. Dic, sí, sí, sí. Vam començar a baixar esquiant i vam arribar a un lloc que era una trampa. Hi havia unes runes vikingues molt boniques,
sí.
però una mica més enllà estava ple d'ossos blancs.
Què
llavors
dius?
Tenir que...
És la Coca-Cola?
Exacte. Llavors vam tenir que activar una radioalissa via satèl·lit que es tirés l'helicòpter de rescat perquè si no se'ns fotien. A més això d'estar 26 dies sense rentar-te,
sí.
aquests paios
sí.
ens sumen a distància.
I tornant aquí en aquest poble que es diu
Kangerlussuaq,
et dius que el llibre al principi us va semblar un poblet força lleig. Què et va semblar després de l'aventura?
Hòstia, el paradís. Eh que sí?
M'ho imagino, oi? Perquè a partir d'aquí comenceu a caminar i de seguida us quedeu sols enmig del glaç. Quina sensació es viu en aquest gel infinit?
Doncs mira,
t'explico... Estàs sol com un mussol.
Sí.
Però de perill, de por?
Mira, t'explico la sensació sobretot del primer dia. Uh-huh. El moment de que el Nils ens portava cap al glaç.
Sí.
I, hòstia, una angoixa. No era por, era una angoixa que se'ns havia... T'ho dic, se'ns havia perquè després parlant amb el company ell sentia el mateix.
Sí.
O sigui, una angoixa que portàvem a dintre, que se'ns anava menjant, i era de veure aquell blanc que ens atrapava, que ens atrapava. Nosaltres anàvem per una pista, amb cotxe, amb un 4x4, fins al punt que començàvem, i va ser una angoixa... O sigui, realment no l'he viscuda, excepte el mar Bàltic. Fa 4 anys no l'he tornat a viure mai més. O sigui, no era por. Por a
sí, però no era... és pitjor, perquè aquesta angoixa...
Era una angoixa de ficar-te en un lloc, que a part que és blanc, en els mapes estan blanc també, o sigui, una cosa inexplorada, i suposo que és aquesta... el trobar-te davant una cosa nova, però va ser començar a caminar, me'n recordo que eren cap a les 2 de la tarda, començar a caminar i aquella angoixa va desaparèixer, o sigui, al cap d'un minut de començar a caminar ens havíem alliberat i mai més durant la travessa la vam tornar a sentir aquesta angoixa.
I costa orientar-se, Carles, allà, perquè clar,
pues mira,
totes
altra...
les direccions seu ens sembla igual.
Sí, un altre tema que teníem era el GPS, que no en teníem ni punyetera idea.
Home, no fotis, a veure, te'n vas a
no.
travessar...
No, ni idea. En l'avió entre Copenhague i Groenlàndia vam estar 4 hores, estàvem llegint les instruccions.
I què?
I bé, l'endemà ja vam començar a orientar-nos bé, i el tercer dia érem experts en orientació. Sí, al matí és molt fàcil orientar-te pel sol, però arriba un moment que t'has d'orientar amb GPS, perquè saps, te'n pots anar de molts quilòmetres.
Quan ens has dit que vas perdre de pes durant la...
14 quilos, més o menys.
14 quilos, el company també?
No, ell no, perquè ell és petit, super esquifit, i si hagués perdut 14 quilos t'asseguro que no el
veig. Però clar, perdre aquests quilos, m'imagino que és per falta de que entri aliment, no per suar, perquè suar allà...
No, era de... menjava moltíssim, però era de... A veure, del desgast, o sigui, arrossegar un trineu de 100 quilos...
Que també, a mesura que es va fent la travessia, va passar menys.
Sí, mira, segons el famós alpinista subtirolès, el Reinhold Messner, va dir que tibar d'una pulca de 80-100 quilos durant 25 quilòmetres equival a córrer una marató cada dia. Esclar, t'ho imagina't, 26 maratons.
No.
I això que hi van haver 4 dies que vam passar... No, sí, 4 dies que vam passar els 30 quilòmetres i l'últim dels 42 quilòmetres. L'últim va ser una etapa impressionant que vam començar el dia 5 de juny i vam acabar el 6 de juny. Van ser 20 hores caminant sense parar.
No tot el trajecte va ser com al principi, amb terra ferm i bon temps. Us va enxampar una tempesta, oi?
I què es fa
quan passa això?
Doncs mira, al mig del casquet, en el punt més alt de Groenlàndia, més a més. O sigui, en el punt més alt del casquet de Groenlàndia, perquè Groenlàndia no és pla, és una semicircumferència. Nosaltres vam començar aproximadament a 500 metres, vam arribar a 2.500 i vam acabar a 0 metres.
Uh-huh.
I llavors ens va eixampar aquesta tempesta i no ens va permetre sortir de la tenda doncs, en gairebé 3 dies. O sigui, vam estar allà aguantant a dins la tenda, perquè això havíem sí. parlat que en casa amb el temps no sortiríem, i sortadament doncs va ser l'única tempesta forta que vam tenir, excepte la del final.
I després final... de 3 dies estant dins la tenda, la primera vegada que treus el nas, què veus?
Doncs mira, només que faci una miqueta bon temps, veus el paradís allà. Sí, sí, ho vam tenir molt clar. Però bueno, es va servir també per descansar, per menjar, sobretot, hidratant-se, i llavors per llegir. Jo me recordo que un dia em vaig llegir un llibre molt maco, que em va agradar moltíssim.
Mm, què era, ho recordes?
Quin llibre era? Sí. Pues La noche detenida, del Javier Reverte, no és? Mm-hmm. De la guerra de Sarajevo, del cerclament de Sarajevo. Em va agradar moltíssim aquest llibre.
I al final va ser dur, perquè també us torna a enxampar una tempesta, oi?
Sí, l'últim dia a mitja tarda, però vam tenir molt clar que llavors ja no podíem parar, o sigui, teníem el mar, el sentíem, havíem vist una gavina, suposem que era de debò, perquè durant el viatge, sobretot durant el viatge, sobretot a partir de la tercera setmana, vam començar a veure moltes visions, coses que no existien.
Al·lucinacions?
Sí, 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 coses que no existien.
Com,
això...
per exemple, què vau veure? Un McDonald's allà al mig?
No, però, per exemple, acampaments amb persones, però és que jo ho veia i el meu company veia el mateix. O sigui, dones amb pilotes i tot això no em van veure cap. Vam veure un dia, me'n recordo que em giro i vaig veure uns tios que em perseguien, suposo que per apallissar-me. Em vaig pensar que eren americans de la base, que sí. no els havien caigut bé, uns que van arribar amb un avió, i els vaig veure que anaven a trinar un gossos cap a nosaltres. Però ja al final ja em vaig mosquejar, em vaig treure els esquís, em vaig assentar sobre el trineu, vaig mirar fixament i bum, van desaparèixer, es va difuminar. Una cosa molt curiosa.
Carai.
No, però quan vaig arribar aquí...
Això és normal, això, no? Sí,
sí, metges em van dir que era falta d'hidratació. O sigui, per molt que beguessis, que ingerissis líquid i tot això, mm-hmm. ja amb tanta estona caminant i tants dies, doncs veus aquestes coses.
El cervell t'ho fa veure...
Ocells també... ocells, n'hi va haver uns que el van fotografiar, jo els vaig fotografiar i no van sortir després de les fotos.
Era tot blau.
Sí, sí, era tot blau. I a l'últim dia ens va aparèixer una gavina. I jo diria que aquella era de debò.
Aquella era de
veritat. No estic segur, però com que teníem el mar tan a prop, jo diria sí, que sí. era de debò aquella.
Estem parlant amb el Carles Gel, amb cap client de xassis, últimament. A veure, abans ho has deixat entreveure el tema del canvi climàtic, del famós canvi climàtic. Vosaltres ho heu viscut en primera persona, això.
Sí, sí, sí.
S'està
sí.
exagerant o realment està passant, això?
A veure, jo crec que hi ha llocs a la Terra que s'exagera. Perquè, per exemple, hi ha molta por amb l'Antàrtida, que s'està fonent l'Antàrtida, però no és l'Antàrtida que s'està fonent. Són els bancs de glaç que estan fusionats amb l'Antàrtida. O sigui, per exemple, hi ha el mar de Ross, la plataforma de Ross, que hi ha, sí. per exemple, la pel·lícula aquella tan famosa que fa poc la van donar per TV3, que es diu El dia després.
Ah, sí, 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 sí.
I són aquestes plataformes, que són les plataformes immenses d'un gruix impressionant, uh-huh. i això és el que es trenca. Pues clar, perquè es fongui el que és l'Antàrtida, que són 4 quilòmetres i mig de glaç... Uh-huh. Penso que
ha
de passar molt. Igual que l'Antàrtida, Groenlàndia. Groenlàndia també es fonen els icebergs i el glaç que hi ha als fiords, que són fiords de 200 quilòmetres, uh-huh. i llavors la zona de la costa. Això sí, perquè nosaltres ho vam trobar. L'últim dia vam començar a trobar rius, literalment pel glaç, que això en els Alps també passa.
Sí.
El Pirineu no tant, perquè hi ha glaceres molt petites.
Sí.
I llavors, doncs...
Es creaven rius d'aquests
sí,
icebergs que s'anaven
sí,
desfonent.
Sí, 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 o sigui, rius, literalment. I llavors, clar, va ser quan ens vam equivocar la ruta, però no va ser premeditat, va ser perquè ens vam veure obligats. Uh-huh. Llavors me'n recordo quan fèiem el vol al pont aeri de tornada, quan estàvem arribant a Canyarlossuac també, s'havien obert unes basses, o sigui, piscines, que jo al·lucinava, dic, no pot ser això que hagi canviat en 20 i pico dies. I jo li deia, company, si arribem a venir una setmana més tard, no acabem la travessa, o sigui, ens haguéssim quedat a 20 quilòmetres.
I ara que parlaves de rius, em vau rodejar un de riu i se us va fer més llarg del compte, oi? Què va passar?
Sí, bueno, jo vaig caure dins. M'hi vaig fotre literalment, va ser o sigui, l'últim dia, uh-huh. intentant esquivar rius, n'hi va haver un que el vam haver de travessar i me'n recordo que vaig submergir una cama i un braç a dins.
Carai. I no se't va dormir tot?
No, la veritat que em va agradar, em va refrescar una mica, perquè
mira,
tants dies sense tocar aigua...
Uh-huh. I escolta, Carles, com sortiu d'allà? Quan acabeu la travessia, què fas? Agafes el mòbil i truques o com va
no,
això?
No, és el que t'explicava abans. A l'equivocar, doncs vam tenir que activar una radiobalissa.
Ah, és això, la radiobalissa.
Via satèl·lit, uh-huh. i ens va treure un helicòpter de rescat.
Sí, fins que no veieu l'helicòpter no esteu tranquils.
No, perquè això eren gairebé les 8 del matí que vam activar la radiobalissa,
sí.
i fins a les 2 de la tarda no la va captar un avió de passatgers que travessava l'Atlàntic Nord.
Déu-n'hi-do.
Sí, mira, aquell dia no hi havia tràfic, no sé, hi havia vaga o alguna cosa rara.
Sí, n'hi ha moltes de vagues últimament.
I aquell avió la va enviar immediatament a la base de Groenlàndia, la va captar a la base de Socors i a les 2:05 se l'anirava un helicòpter, que fins a les 4 no es va poder treure.
Després de creuar a Groenlàndia amb esquís, quins nous reptes et planteges ara, Carles?
Doncs mira, després de Groenlàndia van venir diverses expedicions més, com la Lapònia finlandesa de sud a nord, el Mar Bàltic en solitari, un parell de travesses per Suècia, i ara estic submergit dintre d'un somni, que es diu el somni extrem,
sí,
que és realment els viatges que vull fer d'aquí a que, bueno, que em retiri o que em faci vell o que em mori o que passi alguna cosa, que són 30 viatges, que són 30 expedicions polars i alpines,
sí,
arreu del món. Són moltes, o sigui, totes són molt novedoses. Per exemple, sí, ara fa una setmana que he tornat d'Iran, hem escalat el Damavand, que ha sigut el primer, entre cometes, perquè el primer va ser el febrer, que volíem creuar un llac que hi ha a Rússia, que es diu el Ladoga, que és el més gran d'Europa,
sí,
i estava totalment desglaçat. O sigui, vam tornar a casa amb la cua entre cames, i mai millor dit. I llavors ara hem triomfat amb el mateix company, hem fet el Damavand, i ara, bueno, tinc una sèrie de viatges al Marroc d'entrenament, a l'Atlas, i, bueno, i tornem a la càrrega cap a finals d'any, que segurament intentarem potser un 7.000 o un 8.000 hivernal. La primavera, l'any que ve també, tenim un 8.000, i llavors l'any que ve, segurament, al febrer, tornem al Ladoga, o anirem al del costat, que és l'Onega, que és el segon més gran d'Europa. Estem parlant de llacs d'una extensió del 40% de la superfície total de Catalunya. Imagineu-vos, No s'han creuat mai. Llavors, voldria creuar-lo amb cometes.
Amb cometes?
Amb cometes.
A Sant Pere t'arribes i vas algun dia o no?
No, jo tinc allà...
No, Ribes de Freser, m'has dit.
Sí, Ribes de Freser.
Ribes de Freser. No. Sant Pere,
bueno, jo a prop de Ribes de Freser tinc el llac de Matamala, a la Catalunya.
Sí, però això ja és un joc de nens, no, això?
No, però per entrenar va molt bé.
Sí?
Va molt bé, sí.
Molt bé.
Ja et dic, el projecte aquest, el Somni Extrem, doncs el tenim en marxa, són una trentena expedicions, hi ha el Pol Nord, hi ha el Pol Sud, hi ha l'Everest sense oxigen, i llavors, si algú vol consultar, ara hem creat un blog que es diu somniextrem.blogspot.com, o sigui, bloggspot.com,
sí,
que aquí podrà consultar les expedicions aquestes.
Molt bé, doncs
perquè,
ja ho sabeu.
Sí, perquè això ho muntem a través de l'empresa Alpinisme Pirineus, que és la nostra empresa,
sí,
i ho muntem des d'aquí. I llavors, si algú vol, doncs
que entri aquí
i s'informarà de tot.
Fantàstic. El Carles Gel, que avui ens ha vingut a presentar el Blanc Infinit, la travessa de Groenlàndia amb esquís, editorial Piolet. I abans de marxar, Carles, em sap molt greu, tio, però hauràs de passar pel qüestionari de la Patrícia. Són les preguntes, allò que es diu en castellà, que no venen a cuento, que no venen a cuento, però en fi, de res, però, en fi, avui també les passarà el Carles Gel. Patrícia, la primera.
¿Cuánto tiempo estuviste tú encarcelado?
Pues 25 años.
Sí, ja, clar, per això té tantes ganes ara de fotre coses.
El delito por el que te acusan, ¿qué fue? ¿Por qué podrías cumplir pena ahora?
Pues mira, fue por orinarme en la calle, delante de, creo que era un cuartel militar o de la policía o algo así.
Y lo que a ti te ha llevado a estar en la cárcel, a delinquir, ha sido la droga. ¿Cuántos años estuviste consumiendo droga?
No, droga no, No, yo me emborrachaba, pero droga no...
Y veía cosas y...
Sí, veía alucinaciones.
Pero no era por culpa de eso, no fotem, ¿eh?
Que estoy siendo muy directa, ¿no?
Sí, muy directa.
Tú estás harto de alguien, ¿eh?
Pues no sé. Déjame pensar, igual de, no sé, de la mujer... De los hijos.
Pues sí, home, això no m'ho crec, que estiguis farts d'ells.
No?
No, home, no. Sí, home, si no et deuen veure gairebé, quan tornes segur que deu ser un paradís allò de...
En fi. Del Barça, amb la temporada que portem.
Això també. Això sí que n'hi ha per marxar a Groenlàndia, sí, però quedar-s'hi.
Sí.
Xavier Sant Juan, com ho has vist, això?
Aviam, ha començat l'entrevista dient que Alaska no té res a veure amb Groenlàndia. Jo no he estat a cap dels dos llocs, però si ho diu Carles Gel, deu ser que és important. Ha reproduït la conversa entre dos malalts de la muntanya, José Mijares i Carles Gel. Un li diu a l'altre, vols venir a creuar a Groenlàndia? I l'altre li respon, d'acord, anem-hi. Així és com parlen aquesta gent. De fet, Groenlàndia és un lloc ideal pels que vulguin perdre pes, perquè ha dit que ell va anar allà, va menjar bacon fregit i pa amb tomàquet i tot i així va perdre 14 quilos. És ideal. Ha dit que el més perillós de l'aventura és trobar-te un os polar quan fa 26 dies que no et dutxes. Un bon titular d'aquesta conversa seria a Groenlàndia tenir visions... A Groenlàndia tenia visions, però no de noies despullades, però jo em quedo amb un altre titular que seria Carles Gel, 2 punts, tinc un somni extrem.
Molt bé, doncs després, quan s'hagi complert el somni extrem, vens aquí i ens ho tornes a explicar, et sembla bé?
I tant.
Carles, moltes gràcies per venir avui a l'Envols de Parar.
Gràcies a vosaltres.
No marxin, perquè després d'aquesta pausa tornarem amb moltes més coses.